Són 8:15.
L'Info Vespre. Edita i presenta Oriol Leo.
Comencem amb els titulars. Avui a l'informatiu explicarem que properament pot arribar a Calella un matrimoni sirià amb la condició de refugiat per viure en un pis d'hàbitat solidari. El govern escolta les demandes de l'Associació de Veïns Calella Centre, però relativitza la seva representativitat. A l'informatiu repassarem activitats del cap de setmana recordant que d'aquí una hora comença el Calella Rockfest. També arrenca la segona setmana de l'Oktoberfest, la botiga al carrer i la fira de la gent gran. Diumenge hi ha teatre a Orfeó, Joventut Artística interpreta Assassinat a la Vicaria, d'Agatha Christie. I per acabar farem un repàs a l'agenda esportiva d'aquests propers dies. Doncs comencem. L'Ajuntament de Calella espera que en les properes setmanes arribi a la ciutat un matrimoni jove d'origen sirià que viurà acollit en un pis de la Fundació Hàbitat Solidari. Segons ha avançat la regidora de Solidaritat i Cooperació, Cindy Rando, es tracta d'un matrimoni de menys de 45 anys i sense fills. La seva arribada a Calella s'està acabant d'ultimar entre l'Ajuntament i la Creu Roja de l'Alt Maresme. Rando subratlla, però, que el pis ja està preparat.
En propers dies acabarem de lligar amb Creu Roja l'arribada d'una família, en concret un matrimoni de procedent de Síria, del conflicte que més està en actualitat, i ja tenim preparat el pis, que està dintre del circuit de la Fundació Habitat Solidària, i tant punt puguin arribar, doncs seran acollits.
Cindy Rando ha recordat que l'Ajuntament volia en un primer moment oferir dos pisos per a dues famílies, però la recomanació de la Creu Roja va ser la d'acollir primer una família i després valorar la situació.
Una de les associacions que treballa o que té places per poder acollir a persones en situació d'asil o de refugiades és Creu Roja. La més propera que tenim aquí a la zona és Creu Roja i per tant ens van recomanar treballar directament amb ells. Aleshores farem el seguiment en conjunt. Bueno, en un primer moment vam decidir oferir dos pisos. El que va ser que la recomanació de Creu Roja és que comencem primer per una família i un cop veiem que s'han pogut integrar, que ja poden pràcticament anar sols de forma autònoma, doncs aleshores sí que donaríem el pas i intentaríem portar una altra família.
La regidora de Solidaritat i Cooperació ha recordat que entre el setembre del 2015 i el setembre del 2016 s'han passat de 24 a 400 places d'acollida per refugiats a Catalunya, un increment molt positiu que es deu, sobretot i segons apunta Rando, a l'increment d'entitats que s'han ofert per gestionar l'acollida de refugiats a casa nostra.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Seguim amb més qüestions. El tinent d'alcaldia, Jordi Sitjà, ha dit que s'escoltaran les demandes de l'Associació de Veïns Calella Centre, però no se'ls donarà prioritat ni preferència respecte a les que pugui fer qualsevol altra entitat de la ciutat. Considera que actualment aquesta nova entitat representa poques persones i té un rerefons polític, al mateix temps que representa un model social més propi de capitals com Badalona que de ciutats com Calella. No obstant això, qualifica d'interessants algunes de les seves propostes i el govern s'ha compromès a estudiar-les. Jordi Sitjà ha confirmat que la primera intenció del govern era mantenir només una trobada de presentació amb els representants de la nova entitat, però que els veïns van insistir en abordar ja qüestions que els preocupen i el govern els va escoltar, per cortesia i per interès, en poder tractar les seves demandes des de les àrees de l'Ajuntament que correspongui i debatre-ho posteriorment amb l'oposició. Una de les demandes concretes de Calella Centre és millorar la convivència i el civisme, un punt on Sitjà està totalment d'acord, però entén que la solució a això no passa només pel govern ni pel sol fet de comunicar-ho al govern.
És una causa comuna, però bueno, amb diferents nivells de responsabilitat, però és un tema molt complex que tothom l'entén com a tal i que qualsevol mesura que es posi és poca, però que tampoc ens podem creure que pel fet de que se'ns expliqui que les coses són d'una manera determinada, que ja les veiem que canviaran per si soles, vull dir, s'han de fer moltes coses, algunes són possibles i les altres també depèn molt de la col·laboració de la ciutadania.
Si ja ha estat més crític amb el plantejament que fa el president de Calella Centre, Manuel García, i argumenta que el teixit social de Calella és una font important de comunicació amb l'Ajuntament i que una entitat nova, encara que sigui legalment una associació de veïns, no tindrà més pes que cap de les altres entitats ja existents a l'hora de transmetre inquietuds i preocupacions al govern.
És una mica sorprenent també a vegades que hi hagi algú que s'atribueixi aquesta capacitat com de lliçonar els altres, no? Però bé, nosaltres entendrem qualsevol posició jurídica que hi hagi. El que sí que és veritat és que la veu de la ciutadania ve per molts llocs diferents en l'Ajuntament i Calella de fa molts anys, molt abans de que vingués doncs, algú doncs, amb plantejaments doncs, de Badalona, que tenen un, que és una tipologia de ciutat amb molts de barris i amb moltes associacions concretes, doncs Calella, de fa molts anys que té un teixit no només d'entitats, sinó també social i de persones que s'han preocupat molt per les inquietuds de transmetre coses a l'Ajuntament. L'Ajuntament ens escoltem a tothom. Honestament, el fet de que algú doncs, formalment tingui constituït una associació, tampoc voldríem entrar doncs, en que un grup de 6, 7 o 8 persones puguin pensar que els seus plantejaments condicionaran la política d'un govern. No? Llavors, a partir d'aquí, ens hem d'entendre sempre que convingui, però ha de ser una voluntat de doble direcció a l'entesa.
Sí, ja ha insinuat que la nova entitat s'atribueix a una representació social molt més gran que la que té en realitat.
I a la magnitud de la pròpia representació que pugui tenir una associació, eh? No sigui que a vegades doncs, ens n'atribuïm més que la que realment representem.
Tot i això, el tinent d'alcaldia ha dit que totes les demandes que es fan són ben rebudes per part de l'Ajuntament i algunes de les que fa Calella Centre són interessants, ha dit. Insisteix que tot s'ha d'entendre en la justa mesura i acaba dient que les demandes de Calella Centre tenen un caire polític que el govern espera que vagi sortint a la llum.
El que els hi vam demanar és que, en tot cas, ens adrecessin propostes concretes i que llavors les vehicularíem a partir de les àrees i a partir d'aquí treballaríem. No, aviam, que hi ha coses de les que ens plantegen de interessants de poder explorar, eh? Vull dir que no vull menys tenir la capacitat i les ganes que puguin tenir aquestes persones, eh? No, això no vull menys tenir. Però vull dir que també hem d'entendre que no podem... El que no podem al final és fer política des d'una associació amb 6 o 7 persones. Eh? Vull dir, fem un moviment veïnal i donem un camí, atendrem a tothom, però hi ha algun moment que sembla que s'hi barreja un posicionament més polític aquí. Ho hem d'anar veient, també.
Sitjà ha dit que el model d'entitat veïnal que vol transportar a Calella, Manuel García, és més propi de grans conurbacions com Badalona, on hi ha desenes de barris amb un model social diferent i on la interlocució amb l'Ajuntament es regeix per paràmetres molt diferents.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Canviem d'àmbit. Avui, dia 7 d'octubre, es celebra el Dia pel Treball Digne que convoca la Confederació Sindical Internacional. Un dels sectors on més precarietat laboral hi ha és el sector hoteler i turístic, i els sindicats hi volen posar èmfasi. Lluís Torrent, secretari comarcal de la UGT al Maresme, atribueix aquesta precarietat a les lleis que permeten contractacions més barates amb sous indignes.
Un hotel on hi hagi una cambrera de pisos contractada per l'hotel, que té un sou, i imaginem, suposem una dada que siguin 100, doncs avui al costat seu hi treballa una altra cambrera de pisos fent exactament el mateix, però a través d'una empresa multiserveis i que el seu sou és aquest, és el salari mínim interprofessional, 600 i escaig euros bruts. La diferència fent el mateix treball està precaritzant tot el sector.
Avui, a diferents punts del territori, s'han fet manifestacions i concentracions amb lemes com Treball digne amb drets, i els sindicats UGT i Comissions Obreres han elaborat un manifest amb el títol Aturem la cobdícia corporativa, no als contractes porqueria, als baixos salaris i a la precarietat. També comentar que la Generalitat ha començat el desplegament de l'Agència Tributària de Catalunya arreu del territori català. El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat avui la licitació de 14 locals on s'ubicaran les noves oficines pròpies de l'Agència Tributària Catalana. El govern busca locals de lloguer d'entre 360 i 550 metres quadrats a 14 poblacions, entre les quals hi ha Mataró. De moment, però, l'oficina del Barcelonès Nord estarà operativa al gener del 2017 i les altres 14 al juliol.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocalellatv.
Passem a fer un repàs d'actes previstos a l'agenda d'aquests propers dies a Calella. D'aquí a menys d'una hora, a 8:45, arrenca una nova edició del festival Calella Rockfest, que reunirà prestigioses bandes internacionals a la sala polivalent de la fàbrica Llobet Guri. És la quarta edició d'aquest festival, que cada any creix i es consolida una mica més. Es preveu que hi assisteixin més de 1.500 persones. Comença la banda de Càdiz, Electric Alley. Després la seguiran un grup americà que fa rock dels anys 70, que són Stone Rider. Cap a 10:45 hi haurà el vocalista Joe Lynn Turner, i a partir de mitjanit la banda sueca Backyard Babies farà un concert exclusiu a Europa després d'arribar d'una gira pel Japó. Dissabte hi ha més grups i els concerts comencen més aviat, a 7:45 del vespre. Hi actuarà un jove guitarrista anglès que es diu Ben Poole, i tot seguit Imperial Jade, que són d'aquí, de l'Alt Maresme. Després, la mítica banda 10 Years After, supervivents del festival de Woodstock, faran també un concert exclusiu a la península, i passada la mitjanit, fins allà a les dues, hi haurà Michael Monroe, un cantant finlandès que farà un final de festa fins a la matinada. I si hem parlat del Calella Rockfest, ara parlem de l'Oktoberfest, perquè demà arrenca la segona setmana ja d'aquesta festa de la cervesa. L'inici de la desfilada de les bandes participants a l'Oktoberfest serà a les 5 de la tarda a la Riera Cap Aspre. Les bandes seran procedents d'Alemanya, Àustria, Dinamarca, Noruega i Suècia. I l'itinerari començarà a la Riera Cap Aspre, passarà pel carrer Jovara, Indústria, Església, plaça de l'Ajuntament i carrer Riera per acabar a la plaça del Bunyol. I a les 9 de la nit, a la Carpa, es farà la presentació i benvinguda de les bandes, amb el seu corresponent lliurament de plaques commemoratives, i les actuacions seran fins a les 2 de la matinada. Les actuacions a la plaça de l'Església seran diumenge de 4 a 8 del vespre i de 7 a 1 de la matinada a la Carpa. De dilluns a dijous, de 4 a 8 del vespre a la plaça de l'Església i de 8 a 1 de la matinada a la Carpa. Divendres, de 4 a 8 a plaça de l'Església i de 8 a 2 de la matinada a la Carpa. Deixem ara la música i els festivals per parlar d'una altra iniciativa ja molt arrelada també a la nostra ciutat. Demà dissabte, les botigues de Calella surten de nou al carrer. Serà l'edició de tardor de la botiga al carrer i molts comerços i establiments trauran paradeta a fora per mostrar els seus productes i fer ofertes de temporada. De les 10 del matí a les 9 del vespre es viurà la jornada comercial per les artèries principals de Calella, sobretot al carrer Església, i també carrers peatonals com Sant Josep i Sant Joan, Mates i Rodés, Riera i també algun tram de Jovara. I aquest cap de setmana Calella celebra la quarta edició de la Fira de la Gent Gran. Enguany es recupera el seu lloc original, a la plaça Catalunya. Des de les 10 del matí i fins al vespre es faran tot un seguit d'activitats, com ara tallers de gimnàstica, tallers de memòria o tirada de bitlles. També s'ha previst un vermut a 2:15 del migdia servit pels membres dels voluntaris i amics de l'hospital. Enguany els alumnes de l'oficina de català faran la lectura d'un conte que es diu Els avis savis. El mateix dissabte, a les 5 de la tarda, s'ha previst una xerrada sobre el Banc del Temps i la seva posada en marxa. Un cop s'acabi, se servirà una xocolatada servida per l'associació Sant Quirze de Calella. Els beneficis es destinaran íntegrament a la Fundació Hàbitat Solidari. El dissabte es completarà amb un espectacle de playback i una mostra de danses i un ball amb tapes solidàries. La regidora de Política Social, Margarita Vall, s'ha referit al lema d'enguany d'aquesta fira, que és per un envelliment actiu. Segons ella, la gent gran és un pou de saviesa.
Sí, la gent gran, degut a tota l'experiència de la seva vida, és qui més consells ens pot donar i qui més orientacions en tot i el seu parem en totes les coses. Vull dir, i creiem que tot el que pensi i opini la gent gran és molt valuós.
Diumenge, l'activitat de la quarta fira de la gent gran es reprendrà a les 10 del matí amb tallers de tai chi, teatre, jocs de taula i una mostra de puntaires de Calella. La fira s'acabarà a la 1 del migdia amb un vermut. L'àrea de política social ha previst un carrilet que portarà els avis i àvies que vulguin assistir a la fira fins a plaça Catalunya. I tanquem el repàs a l'agenda d'actes més aviat culturals, comentant que diumenge tindrà lloc la representació de l'obra de l'assassinat a la vicaria d'Agatha Christie, a càrrec de Joventut Artística. A 6:45 del vespre, al Teatre Orfeo Cavallenc i sota la direcció de Maria Rosa Serra i Albert Salvanyà. Qui no pugui anar-hi aquest diumenge té una altra oportunitat, el dimecres dia 12, que és festiu, i també els diumenges 16 i 23 d'octubre a la mateixa hora. La venda d'entrades es fa els diumenges i festius de representació d'una a dues del migdia i també una hora abans de les funcions. Arriba un nou cap de setmana farcit de compromisos esportius que repassem amb el nostre cap d'esport, Salvador Ichart.
L'equip masculí del Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls jugarà aquest dissabte a casa a partir de 6:45 del vespre contra el Sant Andreu de Natzaret de Badalona. Els nostres tenen com a objectiu assolir la tercera victòria consecutiva en els quatre primers partits de Lliga que hauran disputat. L'entrenador Paco García diu que es trobaran un equip típic de l'escola badalonina amb jugadors joves i polivalents i amb un joc molt pressionant. García està esperançat de poder seguir sumant victòries.
Un partit que sabem que costarà de treure endavant, però si continuem amb la línia que l'equip està mostrant en els darrers entrenaments i també en els darrers partits, creiem que s'hauria de treure cap al bàndol de casa. Estem il·lusionats, amb moltes ganes, amb moltes esperances de fer-ho bé, d'agradar, i en definitiva, si treballem bé durant la setmana, jo penso que podríem guanyar el partit i encadenar la tercera victòria consecutiva, fet que seria molt important per pujar l'autoestima dels jugadors.
Pel que fa a l'equip sènior femení del Club Bàsquet Calella, després de la derrota de la setmana passada a casa contra l'Unyà, intentaran retrobar-se amb la victòria en el seu desplaçament a la pista del Club Bàsquet Caldes. Parlem ara de tenis taula. Les noies del Suris Calella no tenen jornada de Lliga, però la seva jugadora Sofia Joansang ha viatjat a Praga per disputar el top europeu de joves. D'altra banda, els nois del Termotur Calella, després de la gran victòria a la pista del Sant Cugat 1-5 el dia del debut a la Lliga, aquest proper dissabte a Calella, a 4:45 de la tarda, derbi contra el Mataró. La Unió Esportiva Handbol Calella també vol sumar la seva segona victòria al campionat a la segona jornada de Lliga. Els de Salva Puig van guanyar en el seu debut contra les franqueses. Aquest proper cap de setmana juguen a la complicada pista del Sant Joan d'Espí, un partit que ens analitza el seu entrenador Salva Puig.
Juguem contra el Sant Joan d'Espí, sabem que serà un altre partit complicat a casa seva, però bueno, ara estem amb confiança i a intentar treure dos punts més.
I per acabar, comentar que el Club de Futbol Calella aquesta jornada descansa. Els nostres van guanyar el camp de l'Arenys de Munt 1-2 la jornada anterior, el dia del seu debut a la competició.
I comentar també que Ràdio Calella emetrà demà dissabte en streaming i com a prova pilot el partit del Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Valls contra el Sant Andreu de Natzaret de Badalona. Ho podreu seguir a radiocalella.cat a partir de 4:45 del vespre. Doncs d'aquesta manera acabem l'info vespre d'avui. Més qüestions ja saben que les poden trobar de forma ampliada i sempre disponibles a la nostra pàgina web www.radiocalella.cat i també al Facebook i al Twitter, les nostres xarxes socials. Més qüestions ja en properes edicions dels serveis informatius de Ràdio Calella. Molt bon cap de setmana.
Més informació a radiocalella.cat i calellatv.cat.